conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats. Un dia més al programa Espai Vital, un programa que avui es porta una miqueta millor que els altres dies. Avui estem més contents. Hola, Teresa, bon dia. Què tal, com estàs?
Bé.
Bé, exuberantment contenta.
Ai, sí, això sí.
No sabem si guanyarem o no guanyarem.
Pues lo que sigui, però qüestió que anem a veure si ens donen un premi.
Ho comentarem. Si ens donen el premi...
Sí, no, ja ho direm.
Com a mínim, ja estem contents perquè som finalistes als premis Rosalía Rovira d'aquest 2009. Hola, xiquitín.
Hola, m'has tret la notícia.
T'he tret la notícia. Bé, doncs ja l'he dit, ja està bé, ja està comentada. Content també, eh?
Home, molt content perquè, esclar, ser finalista d'aquests premis és, jo crec que és molt important.
Jo crec que ja és un premi.
Sí, és un premi.
Jo crec que és un premi. Molt bé, avui ja estem gravant. Avui és dimecres. Si guanyem o no, ho sabrem el dissabte. Per tant, el dia que sona aquest programa ja sabem si som guanyadors o no. Però que no us ho podrem dir fins l'altra setmana, eh? Molt bé, doncs, presentats, comentat tots aquests temes que volten per sobre la taula, saludem el nostre tècnic, el Jordi Puy, a l'altre costat del vidre. Doncs, amb 3, 2 o 1, com sempre, comencem el programa d'avui.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Avui a l'Espai Vital volem parlar de la hipertensió. I vostès diran, jo no sóc hipertens. Ha pogut ser hipertens en alguna vegada? Sap què és el que provoca la hipertensió? Què han fet uns investigadors amb la hipertensió o amb la definició d'hipertensió, oi que no ho sabeu? Doncs molt bé, avui us explico que un macroestudi internacional ha identificat 8 variants de gens relacionades amb la hipertensió. Per parlar d'aquest estudi, per parlar d'aquesta investigació portada per uns 164 investigadors d'Estats Units, Europa, bé, ens ho comenti ell. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Roberto Elosua. Ell és del grup d'investigació en epidemiologia i genètica cardiovascular de l'INIM, l'Institut d'Investigacions Mèdiques. El saludem. Doctor Elosua, bon dia.
Hola, bon dia.
Doctor Elosua, ja ha vist vostè que jo, amb l'explicació que he donat, no crec que hagi quedat molt clar a la gent que ens escolta què és allò que han fet. Jo li pregunto, què és el que han fet vostès?
Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido intentar responder a una pregunta. Siempre cuando hacemos una investigación, partimos de una pregunta inicial y desarrollamos todo el proyecto de esa investigación para intentar responder a esa pregunta. A veces encontramos respuestas y a veces no encontramos respuestas. En este caso hemos encontrado algunas respuestas a una pregunta inicial, y la pregunta inicial era, ¿hay genes? Y dentro de estos genes, ¿hay características genéticas que hacen que una persona tenga la presión arterial más alta que otra? Mm-hmm. Y si los hay, ¿cuáles son? ¿O ¿cuáles son estas características genéticas? ¿Cuáles son estos genes?
Eso significa que una vez encontrados estos genes, pueden atacar ustedes a todo aquello que hace que la tensión se eleve hasta niveles que no deben irse, ¿no?
Exactamente.
Ajá.
Entonces, una vez que nosotros identificamos esas características genéticas y esos genes, podemos indagar un poquito más y profundizar un poquito más en ese gen y ver realmente qué característica genética y cuál es el mecanismo que explica el que las personas que tienen esa característica genética tengan la presión arterial más alta. Y si identificamos el mecanismo y identificamos la característica genética que causa que la presión arterial sea más alta, hemos identificado una diana terapéutica, que nosotros llamamos.
Ajá.
Y hemos identificado un potencial, una potencial diana para desarrollar un fármaco nuevo para tratar la hipertensión arterial. Y hemos aumentado el conocimiento, hemos enriquecido el conocimiento que nosotros tenemos sobre las causas de la hipertensión arterial.
Ilústrenos, doctor. Ilústrenos. ¿Qué características hacen que la hipertensión, que la tensión suba hasta los límites que no debería subir? ¿Qué características tenemos? Yo toda la vida he oído que no comas sal porque la sal aumenta la tensión arterial. Pero aparte de la sal, ¿qué características más podemos encontrar?
Bien, mira, de la hipertensión arterial sabemos muy poquito. En el 95% de los casos de hipertensión arterial desconocemos la causa. No sabemos por qué una persona acude a la consulta de un médico y tiene la presión arterial elevada. No lo sabemos. Pero sí que sabemos que aproximadamente entre un 30 y un 50% de esas causas que desconocemos están relacionadas con factores genéticos. Y eso justifica el que nosotros hayamos planteado esa pregunta inicial que yo comentaba al principio. ¿Qué genes y qué características genéticas explican que una persona tenga la presión arterial más alta que otra? Pero esto explica un 30 o un 40% de las causas de hipertensión. Vamos a hacerlo sencillo. Pero hay otro 50-70% que está relacionado con factores que nosotros llamamos, que nosotros denominamos factores ambientales.
Ajá.
Es decir, lo que tú comentabas, la sal que yo como,
sí,
si yo estoy más gordo o más delgado, si yo bebo mucho o poco o nada de alcohol, si yo hago mucha o poca o nada actividad física, todos estos factores también influyen y determinan el que una persona sea hipertensa o no sea hipertensa, o tenga la tensión arterial un poquito más alta que otra. No todos son los genes, sino que hay gran parte de la hipertensión que está relacionado con factores, como decía, ambientales.
¿Podemos hablar de hipertensión como una enfermedad crónica?
Yo no sé si llamarla enfermedad, es una muy buena pregunta. ¿Es una alteración o es una enfermedad crónica? Sí, seguro, que nos indica que la persona que presenta hipertensión tiene un mayor riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Y por eso es importante que tratemos la hipertensión y que controlemos nuestras cifras elevadas de presión arterial, nuestra hipertensión. Y actualmente tenemos fármacos que con los que se consigue un éxito en el control de las cifras de presión arterial en gran parte de los pacientes.
Mi pregunta es, ¿un éxito absoluto o es parcial?
No, hay personas, hay pacientes en los que nosotros normalmente empezamos el tratamiento de la hipertensión con un fármaco. Si vemos que no es suficiente, añadimos un segundo fármaco o cambiamos este y utilizamos otro tipo de fármaco. Y hay personas que incluso utilizamos 3, 4 o incluso a veces más fármacos y las cifras de presión arterial no se acaban de controlar. Este porcentaje de pacientes pues puede oscilar entre un 5 o un 10%, y es lo que llamamos hipertensión refractaria, es decir, que no que no somos capaces de bajar esas cifras de presión arterial, pero son casos raros. En el 90-95% de los casos, con los fármacos que tenemos, somos capaces de controlar esa presión arterial.
Doctor, y el conocer genéticamente esta enfermedad les ayudaría a crear un fármaco que lo controlara totalmente, ¿no?
Conocer genéticamente la enfermedad, pues nos ayudará a conocer mejor los mecanismos que causan la enfermedad, porque todavía no lo conocemos bien. Y nos ayudará a desarrollar nuevos fármacos.
Pero no el definitivo, no podemos hablar de un fármaco definitivo para controlarla.
No, porque seguramente todos somos diferentes. Y igual en una persona la vía o el mecanismo que explica la hipertensión es uno. Y en otra persona que tiene las mismas cifras de presión arterial y también es hipertensa, el mecanismo que explica el que tenga esa presión arterial elevada es otro. Y en otra persona el mecanismo puede ser otro. Y quizás en un futuro un poquito todavía a largo plazo seguramente, pues si conocemos genéticamente o si llegamos a conocer genéticamente los mecanismos que explican la hipertensión en un paciente concreto, podemos desarrollar o podemos iniciar los tratamientos de forma individualizada, porque atacamos a los mecanismos directamente que afectan o que definen o que determinan la presión arterial en esa persona, en ese paciente concreto.
Ahora
utilizamos fármacos de forma empírica. Pues ahora empiezo a utilizar este, si no funciona, ahora utilizo este otro, si no funciona, utilizo la combinación de estos dos, pero de forma empírica, de forma de ensayo y error. Si lo controlo, si controlo la presión, sigo con ese fármaco, si no controlo la presión arterial, o si no se controla, pues cambio a otro fármaco. Quizás en un futuro podamos diseñar la estrategia terapéutica farmacológica desde un inicio, sabiendo cuáles son los mecanismos que explica la presión arterial en cada paciente de forma individualizada.
Doctor, si hablamos de presión, de tensión, hipertensión arterial, que es genética, que viene de la genética, ¿es transmisible, se transmite a los hijos o a familiares muy cercanos?
Sí.
Es decir, sí. Que es una enfermedad que si yo tengo hipertensión, mi hijo o hija puede padecerla o la va a padecer.
Si usted tiene hipertensión, pues su hijo tiene pues aproximadamente el doble de riesgo de tener hipertensión si lo compara con un hijo de una familia en la que no, o con unos padres que no son hipertensos.
Pero doctor, ¿es seguro? Es decir, no, ¿mi hijo padecerá hipertensión?
No es seguro. No es seguro. Bueno. Pero tendrá más riesgo que una persona cuyos padres no son hipertensos. Pero el que mis padres sean hipertensos no indica que yo necesariamente y 100% yo vaya a ser hipertenso. Igual que con los genes, nosotros hemos identificado 8 características genéticas que se asocian con tener la presión arterial elevada o con la hipertensión. Yo puedo tener las 8 características genéticas y no ser hipertenso, porque hay otras características genéticas que no hemos descubierto, que no conocemos y que también se relacionan con la presión arterial. Y también, como decía antes, no todo está en los genes, sino también está en cómo yo vivo. Y si yo como mucha sal, aunque mis genes sean perfectos y no tengan ninguna de estas 8 características genéticas, si yo como mucha sal, si no hago nada de actividad física, si estoy un poco gordito y si bebo mucho alcohol, seguramente, aunque genéticamente esté inmaculado, vamos a decir, sea perfecto para la hipertensión,
sí,
seguramente desarrollaré hipertensión.
Doctor, una vez conocimos que hay unas características genéticas que hacen que una persona pueda ser más o menos hipertenso, vamos un poquito a la realidad de hoy en día y expliquemos a la gente de a pie, a la gente que escucha Spy Vital, ¿cuáles son las características más inmediatas que una persona hipertensa debe eliminar de su dieta, de su manera de vivir cotidiana? ¿Qué es lo que se debe eliminar, o mejor dicho, qué es lo que se debe hacer para no tener la hipertensión?
En este momento, olvídese de sus genes.
Vaya hombre.
Olvídese de sus genes.
Muy
Nosotros
bien.
Estamos investigando y profundizaremos y seguiremos investigando en esta línea. Déjenos a nosotros que sigamos y ya les anunciaremos cuándo podemos traducir esta información en una aplicación práctica y clínica. Pero en este momento, olvídese de sus genes.
Bien.
Lo que usted tiene que hacer es lo que nosotros llamamos medidas higiénico-dietéticas. Uh-huh. Reduzca el consumo de sal, no solo de la sal que usted pone en los alimentos, sino de los alimentos que ya vienen preparados.
Que habitualmente ya tienen más sal, ¿no?
Mucha sal.
Sí.
O sea que es la fuente principal de sal, de los alimentos que vienen manufacturados y que llegan a nuestra casa listos para comer. Estos son los que aportan gran cantidad de sal. Reduzca la cantidad de sal.
Muy bien.
La segunda cosa, pierda peso si es obeso o tiene un poquito de exceso de peso. Pierda peso.
Uh-huh.
La tercera cosa, haga un poquito de actividad física. 30 minutos al día de caminar a un paso un poco vivo.
Bien.
Es suficiente.
Ajá.
Y la cuarta cosa, si consume alcohol, reduzca el consumo de alcohol. No le voy a decir que no beba nada de alcohol al día. Cero, pero reduzca el consumo de alcohol. Con estas cuatro medidas, en un 10 o un 20% de los casos, la presión arterial o la hipertensión arterial se controla y las cifras de presión arterial bajan a niveles normales.
Uh-huh.
Si esto no fuera suficiente, confíe en su médico de cabecera.
Ahora iba a decir, visita al médico.
Sí. Bueno, esto ya desde el principio, desde el inicio.
Luego también dicen los médicos que no nos controlemos la tensión arterial muy seguidamente. Es decir, que cada día tengamos una maquinita para controlarnos la tensión y que nos la miremos cada día, que eso no lo hagamos.
No, tampoco es bueno obsesionarse con la presión arterial.
Uh-huh.
No hace falta tomársela y medírsela cada día. Esto su médico ya le dirá cada cuánto se lo tiene que tomar y en qué condiciones se la tiene que tomar. Porque no es lo mismo. Para tomarse la presión arterial uno tiene que haber estado en reposo unos 5 minutos antes de tomársela y tomársela con cierta tranquilidad. No hay que estar nervioso y obsesionado con a ver qué tensión arterial tengo yo ahora.
Muy bien, pues doctor, creo que con estas cuatro cosas y tal y como usted nos explica...
Hay una quinta que es importante.
Ah, pues dígamela. Dígala.
Cuando usted vaya a su médico, Si su médico le aconseja que tome una medicación, tómela. Porque el problema es que la presión o la hipertensión arterial no duele, no hace daño. Y como no nos molesta, ni nos da fiebre, ni nos duele nada... es muy fácil que no tomemos los fármacos que debemos de tomar. Y por lo tanto, si nuestro médico nos receta y nos aconseja tomar un fármaco, es bueno que lo tomemos y lo debemos de tomar por nuestro bien, porque estamos previniendo, estamos invirtiendo en nuestro futuro. Para que podamos vivir nuestro futuro, igual no vivamos más años, pero sí que los años que nos toque vivir los vivamos con mucha mayor calidad de vida.
Muy bien, pues son esos 5 puntos imprescindibles que yo ya he tomado nota de ellos y del cual el último, no me sorprende que usted nos diga este último punto porque pasa mucho. La gente no toma la medicación que le dice su doctor porque un amigo le ha dicho que no pasaba nada y que tome esto, que haga lo otro.
Sobre todo porque... cuando uno se encuentra bien y cuando uno es hipertenso, pues se puede encontrar perfectamente.
Uh-huh.
Da mucha pereza, y yo lo entiendo, da mucha pereza tomar una medicación.
Sí.
Muchísima.
Uh-huh.
Pero es que estamos invirtiendo en nuestro futuro. Y yo creo que este es el mensaje también que hay que dar.
Doctor Elosúa, le agradecemos muchísimo que haya tenido los micrófonos de Spy Vital. Y estoy seguro que a muchos de los oyentes que hoy nos han escuchado hemos conseguido convencerlos para que reduzcan toda esa cantidad de contaminantes que se echan al cuerpo en una medida desmesurada. Gracias y buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por su llamada.
Estàs escoltant Espai Vital.
Mestre de primària, als 44 anys va deixar de treballar com a mestre. Ella té una malaltia, es diu fibromiàlgia i ens acompanya avui a través de la línia telefònica. Ella és l'Àngels Espeig. Àngels, bon dia.
Hola, bon dia.
Àngels, tu tens fibromiàlgia.
Sí,
tu tens... Quina edat tens ara mateix?
Doncs ara, fa uns mesos, un mes, vaja, el 4 d'abril, vaig complir 55 anys.
I quan se't detecta la malaltia?
Doncs mira, jo no m'he trobat mai més bé des dels 18 anys que vaig patir unes febres tifoides, una mena de febres, perquè realment tampoc es va saber què era, i vaig prendre moltíssim antibiòtic i ja dic, em van haver d'ingressar a l'Hospital Clínic perquè no sabien què és el que tenia, i des d'aleshores doncs mai més m'he trobat bé. La sensació aquesta d'un cansament increïble pel que fas, dolor generalitzat, sensació de que no estàs aquí, no? Que no toques de peus a terra, de que ets un ésser diferent dels altres, un bitxo rar, no?, com es diu, i ja dic, doncs, molts i molts anys. I aproximadament cap als 40 anys vaig anar, després d'un calvari, perquè he anat a moltíssims metges, pagant, sense pagar, inclús a curanderos, que dic jo, amb una cultura mitjana, doncs també he passat per aquesta gent, perquè realment és que anava als metges i ningú em deia què és el que em podia passar, no? Tot ho acabaven dient que era depressió, que era jo, que no tenia res, perquè clar, és que, aviam, jo també intento comprendre, no?, als professionals, és una cosa força estranya, perquè clar, per anàlisis, radiografies, no surt res, vull dir, clar, ells es basen en proves i doncs això, no surt res, i ja dic, és un diagnòstic per exclusió, no?, per eliminació, després de veure que realment doncs no tenim res.
Àngels, deixes de treballar, eres mestra de primària. Suposo que això se t'ha arrelat molt, és a dir, cada cop que veus els nanos estudiar, què penses, Àngels?
Doncs mira, estic molt enrabiada, la veritat, o millor dit, estava, perquè finalment doncs he aconseguit aquestes ferides, anar-les curant a poc, no?, anant-me formant com a persona a través de molts cursos d'autoestima, d'independència emocional, habilitats socials i així, que fan aquí a Barberà, que n'estic molt satisfeta, i ho recomano a totes les dones perquè realment, i els homes també, és clar, no?, és una formació que de vegades la descuidem i que és molt important, és tan important com aprendre a llegir i escriure, o sigui, formar-nos com a persones, acceptar com venen les coses, guarir les ferides que la vida d'una manera o d'una altra sempre ens portarà, perquè és així, la vida és una lluita contínua. He après que les coses s'han d'acceptar tal com venen, intentar portar-les el millor que es pugui i no ensorrar-nos. Vull dir, jo crec que el secret també és estimar-nos moltíssim, per això he escrit un llibre, no?, com tu saps,
sí.
I el títol és aquest, és Estimar-me, per què no? Perquè, clar, si t'estimes, doncs les coses les veus d'una altra manera, vull dir, no et veus tan feble, doncs això, dius, no, doncs mira, jo m'estimo, intentaré sortir dels problemes tan bé com pugui i endavant, perquè, clar, si tant l'únic que aconsegueixes és ensorrar-te tu i ensorrar els que t'envolten, que tampoc tenen culpa de que tu pateixis una malaltia, no?, que tampoc tu t'has buscat, però vull dir, penso que una formació com a persona és importantíssim en aquest sentit.
Molt bé, és mestra i jo pressuposo que té alguna cosa a veure amb els idiomes, no?
Doncs sí, m'agrada molt l'anglès, és la meva assignatura pendent, perquè he estudiat molts anys, vaig començar a estudiar anglès a l'escola d'idiomes, vaig fer fins a quart, al casar-me als 22 anys ho vaig deixar, perquè quan vaig venir a viure aquí al Vallès se'm feia molt feixuc, no?, anar i tornar, i la casa, i tot el que comporta el matrimoni, la feina i això. I des de llavors, doncs, sempre m'ha quedat aquesta coseta de dir, ui, l'anglès, a part que és que fa moltíssima falta, no?, i més avui en dia. I doncs per això, a través d'internet, vaig pensar que podia recuperar aquests coneixements que ja tenia i doncs, millorar-los.
Molt bé, i tot pensant, com en ja has dit, dius, doncs vaig a escriure un llibre.
Això mateix.
Però de quina manera? L'Àngels no ha agafat totes les idees, no ha agafat la ploma, s'ha ficat a escriure i ho ha plasmat en paper. No. L'Àngels Espeig li van donar la possibilitat de fer un llibre i poder-lo penjar a internet.
Sí.
Oi que sí?
Sí, sí, així mateix.
Molt bé. I aquest llibre suposo que parla de la malaltia.
Molt, clar. O sigui, la idea fonamental és col·laborar en la difusió de les malalties, tant fibromiàlgia, fatiga crònica, com el síndrome de múltiple, de sensibilitat múltiple, que és que totes tres crec que tenen la mateixa arrel. La gent que patim aquestes dues malalties tenim una sensibilitat múltiple, no?, als productes tòxics. Doncs això, jo com he parlat amb moltíssima gent, perquè he format part de grups d'ajuda mútua,
sí,
i també aquí a Barberà, doncs, durant 2 anys vaig portar un grup com a delegada, perquè em movia, doncs, aquesta necessitat, ja que no podia ser a l'escola amb els nens, doncs d'una manera o d'una altra havia de sentir-me útil. I com em sento una afortunada perquè vaig aconseguir una invalidesa, em va costar molt, però finalment la vaig aconseguir, una invalidesa total per depressió, que quedi clar que no per fibromiàlgia.
No, perquè fins ara no estava decretat que es pogués
fer.
Tot era
psíquic, fins ara.
Sí.
I doncs, no sé, era com una manera de dir, doncs, ja que cobro uns calerons, que no és el sou íntegre ni molt menys, no?, perquè la total és la meitat del sou i et permet treballar en una altra cosa, doncs no sé, era una manera com de dir, jo també he de ser útil, no?, a la societat, no puc ser un paràsit. I encara que m'ha suposat moltíssim esforç, doncs això, vaig anar a l'Ajuntament de Barberà i sí, m'ho van facilitar, vaja, ens ho van facilitar perquè també altres persones em van ajudar, no?, i doncs això, vam formar el grup aquest, que sincerament una meravella, Doncs a mi m'omplia moltíssim i com a mi a moltíssima gent. Però mira, per circumstàncies, perdó, que encara no acabo d'entendre, ens vam rebre una carta dient que el grup es tancava i que ens dirigíssim a Sabadell o a Terrassa on hi havia altres. I doncs així, deixem-ho estar així perquè tampoc vull remenar res.
No remenis.
No, ni posar-me en el seu nivell, ni molt menys, Jo estic molt tranquil amb el que he fet. Jo sí que estimen moltíssim a la gent i encara els estimo perquè el contacte el tenim. I ells i elles també m'estimen moltíssim, perquè com ho van demostrar. I doncs ja està, es tanquen unes portes, se n'obren unes altres.
Com per exemple la narrativa, que és aquest llibre, que el podeu trobar a una web que es diu les 3 B dobles, joescric.com. Ara explica'ns una mica com ens podem descarregar aquest llibre.
Sí, doncs mira, entreu en aquesta web, com molt bé has dit tu, Xavi, i ja veureu que el primer full, quan entreu, a baix al centre, tirant una mica cap a l'esquerra, hi ha una columna que posa llibres més llegits. I modestia a part, doncs, el meu és el primer,
és
el títol Estimar-me, per què no? O sigui, llavors...
Estimar-me, per què no?
Sí, per què
és pregunta, no? Per què no?
És que he arribat a aquesta conclusió, per què no m'he d'estimar? Si jo no sóc culpable de res, estic malalta, però jo no m'he buscat la malaltia, ni molt menys, no?
Molt bé.
I com jo, la gent que està malalta, que se sent diferent, no?, excluïda molts cops de l'entorn que l'envolta, la veuen diferent, l'esclouen, no?, l'aïllen, o també nosaltres mateixos ens aïllem perquè veiem que no podem estar al nivell dels altres, i doncs no. No, això s'ha acabat, Jo va arribar un dia que vaig dir, prou, el dia que tinc bo, que en tinc alguns, l'aprofitaré tant com pugui.
Molt bé.
El dia que no pugui, doncs mira, em quedaré a casa, no puc sortir, perquè em passa moltes vegades que no puc sortir, però mira, em buscaré eines per distreure'm, pel·lícules còmiques, un llibre que m'agradi, música que em faci sentir bé, i m'estimaré. No? Per què no?
Molt bé, Àngels. Escolta'm, quina manera hi ha de localitzar-te tu...
Sí.
Perquè les persones que ens escolten en aquests moments i si volen posar-se en contacte amb tu perquè li expliquis l'experiència que poden fer,
encantada.
Jo suposo que tu
et
donaries amb aquest joc, no?
Sí, jo és que ara ja dic que és la meva feina, ja que no puc ser mestra, doncs és això, ajudar tant com puc a la gent que està afectada, que se sent molt, molt, molt perduda, d'una manera... és estrany el dia que no parli amb algun o alguna afectada, la veritat és aquesta. Gràcies al telèfon estic molt, molt, molt integrada socialment. I doncs sí, si voleu el meu correu electrònic, doncs jo encantada de que la gent m'escrigui.
Molt bé, dona'ns el correu.
Sí, mira, és la paraula dona, com mujer, no?, en català, sí. Dona. Llavors li afegim una, tot junt, una N de Navarra i una G de gat, que és el meu nom, Àngels, i la paraula dona, una fusió. És a dir, donen el número 4 a continuació, amb número, @gmail.com.
Molt bé, el llibre Estimar-me, per què no? Àngels Espeig, moltíssimes gràcies i esperem que tota la gent s'ho descarregui i vegin la literatura narrativa de qualitat que hi ha en aquest llibre.
Ah, sí? Oi, que bé. Escolta, només una petiteta cosa, que aquest proper dijous, el dia 28, aquí a la Torre d'en Gorgs, el grup de dones.com, doncs farà un cafè tertulià. I el tema, doncs, serà el llibre aquest, no?, comentar-lo entre tots, la gent que l'ha llegit, i, doncs, això, fer-la petar i prendre un cafetó i estar contents tots, d'acord?
Doncs molt bé. Tertúlia, taula rodona per parlar del llibre de l'Àngels Espeig. Estimar-me, per què no? Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, adéu, bon dia.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Estimar-se, estimar-me, deia l'Àngel Espeig, no?
Sí, sí.
Estimar-me, per què no?
I tant.
Tu t'estimes o no?
Jo sí.
Sí? I tu, xiquitín, i també? Tu t'estimes també?
Sí.
Sí? Vinga, doncs ja podeu marxar i em quedo jo, que jo m'estimo més que vosaltres.
Ui, ara em deixem pare,
Ara ja ve, que ai, jo sóc aquí. El millor pare del món.
Tu podies escriure un llibre també.
Oh, esclar, de les receptes.
No, clar.
I de la història de la meva vida, mare de Déu.
Receptes, que és un projecte, i no ho diem...
No, mira com
no ho diem malament. Depèn. Si guanyem el premi, escriurem un llibre.
Això, de receptes adaptades.
A una mà. Les receptes de la Teresa a una mà. Ja veurem. Sí, per què no? Pot ser un projecte.
Home, pot ser un projecte.
És que sí, clar que sí, clar que sí. Doncs molt bé, anem a fer un tomb pel Vallès. Anem a conèixer les notícies. Sí, anem a conèixer-les. Va, comencem. I comencem, com sempre, amb Cerdanyola. Cerdanyola Ràdio, allà es troba avui la Rosa Morante.
Hola, Xavi. Avui, des de Cerdanyola Ràdio, us expliquem la següent notícia. Pemi Fortuny, l'excantant de L'Axe amb Busto, juntament amb la guionista Jasmina Cànovas, han presentat a Cerdanyola el documental Guerra, Sierra Leone, lluitadors per la pau. Es tracta d'un projecte nascut del viatge que Fortuny i Cànovas van fer a Sierra Leone entre els anys 2005 i 2006 per comprovar sobre el terreny quina era la situació del país després de la guerra que va enfrontar les dues principals ètnies. Durant aquest viatge van estar en contacte amb moltes persones del país, així com cooperants internacionals que estan treballant per la pau. Tot això, el que van veure i el que van viure, és el que vol transmetre el documental. Aquest documental vol difondre el projecte de rehabilitació dels infants soldats de Sierra Leone, una tasca que desenvolupa des de fa anys el missioner Chema Caballero. No es tracta d'un retrat de la sagnant guerra que en aquest país africà, sinó d'una reflexió sobre el present d'un país on tothom té ganes de tirar endavant. El film, de 30 minuts, s'inclou en el llibre INCRA, Històries dels nens soldat, i vol recollir fons per finançar el manteniment d'una ràdio a Medina, al nord de Sierra Leone, una ràdio on es faran programes educatius per difondre informació sanitària per prevenir la malària i el còlera. I és que vol substituir la tasca de 12 escoles i arribar a més de 100.000 persones. Aquesta ràdio serà instal·lada el mes de novembre d'aquest any i es preveu la seva posada en funcionament a principis de l'any vinent. Catalunya Ràdio financia tot el material de la ràdio i l'Agència Local d'Energia de Vilanova i la Geltrú ha realitzat un estudi fotovoltaic per a tal que aquesta ràdio funcioni mitjançant plaques solars, donat que no hi ha electricitat en tot el país. I això és tot aquesta setmana. Fins la setmana que ve.
Primera notícia solidària. Primera notícia solidària. Veiem si a Ripollet també és solidària o no. Ens ja la comenta la Francina Ricard.
Bona tarda, Xavi. Ahir dimarts va començar a Ripollet el cicle Dona i Salut organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. El programa inclou diferents tallers i xerrades i finalitzarà el dia 17 de juny amb una obra de teatre al Centre Parroquial. El cicle compta amb el suport del Patronat Municipal d'Esports, la Diputació de Barcelona i l'Associació Mar de Llet i està inclòs en el projecte integral del barri de Can Mas. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia als tallers a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. La primera activitat va començar ahir mateix i consistia en un taller de nutrició que s'allargarà els dies 2 i 9 de juny, a 6:45 del vespre al Centre Cultural. El dia 28 de maig es farà una xerrada amb el títol Com afavorir una gestació, naixement i lactància favorables, que serà a 6:45 del vespre també al Centre Cultural, a càrrec de l'Associació Mar de Llet. Durant tot el mes de juny continuaran les xerrades i els tallers. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
Bona tarda, Francina. De Ripollet anem cap a Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera. Escoltem-la.
Hola, Xavi. Avui us expliquem des de Ràdio Barberà que sota el títol Dones i homes d'arreu fem salut, l'Ajuntament de Barberà del Vallès organitza una caminada popular el proper 30 de maig. I és que caminar és una activitat molt saludable, és una manera de fer exercici físic a l'aire lliure, de gaudir de l'entorn i de conèixer millor la ciutat i les rodalies i compartir una estona molt agradable amb familiars, amistats i veïnat. L'objectiu d'aquesta trobada és caminar conjuntament per fer de Barberà una ciutat lliure de qualsevol tipus de discriminació, contribuint a fer una societat també més justa, saludable i cohesionada. D'altra banda, i en el marc del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, també es realitzaran altres activitats, com una trobada per fer ioga a la plaça de la Vila i diversos tallers per millorar la salut de les dones barberenques. Des de Barberà és tot.
Gràcies, Núria Cabrera, per la informació, que no sé què passa avui, però avui tots són solidàries. No són de salut. Xiquitín, no? I no...
No
vegem,
hi ha res.
Mirem a veure si a Montcada la Sílvia Díaz ens en porta una de salut. Escoltem-la.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Avui tornem a parlar de commemoracions. Amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig, la Regidoria de Salut Pública i Consum de Montcada i Reixac instal·larà taules informatives per conscienciar la població de la importància d'erradicar aquest hàbit, una activitat que tindrà el suport de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer i dels dos ambulatoris del municipi. Les parades s'ubicaran al Centre Cívics La Ribera, Can Cuiàs, l'Alzina, l'Espai Jove Can Tauler, el Casal de la Mina i també als instituts. A més, es donaran a conèixer els grups d'ajuda mútua per deixar de fumar, un servei que s'ofereix a l'Ambulatori de les Indianes, al Pla d'en Coll. Es tracta d'un cicle de sessions grupals que s'adreça a persones amb un elevat consum de tabac, un paquet o més al dia. El tabac és una de les principals causes de mortalitat i cada vegada la gent que s'hi enganxa és més jove i sobretot són dones. Això ho ha explicat la regidora de Salut Pública i Consum, Mari Carmen González, motiu pel qual l'Edil recomana participar en aquesta jornada. I avui també aprofitem la crònica per parlar d'una altra qüestió de la Junta de l'Associació Espanyola contra el Càncer. La secció local ha recollit 4.500 euros en la seva col·lecta anual. Aquesta xifra inclou l'aportació de l'Ajuntament i les que els ciutadans van fer el dia de la recaptació, que va ser el dia 8 de maig. Tots aquests diners es deriven a la seu de Barcelona i des d'allà aquests fons es donen als malalts o bé es dediquen a la investigació. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Sílvia Díaz, des de Montcada Ràdio. Per últim, ja. Per últim, aquí hi ha hagut de sanitat.
Sí, sí, no?
Està
una,
bé.
Una...
Montcada, hi havia una
3 a 1,
sanitat,
3 a 1.
Clar. Anem a veure l'Estrella Núñez, que ens explica. Bon dia, Estrella.
Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. El Centre d'Assistència Primària, el CAP de Santa Perpètua i l'Ajuntament endeguen divendres 5 de juny una nova edició del cicle de salut Gent Gran Activa. Aquesta iniciativa s'adreça a persones grans en edat activa, és a dir, de 55 a 70 anys. L'objectiu és fomentar hàbits de vida per aconseguir un envelliment saludable. L'activitat consisteix a realitzar 7 sessions teòriques i pràctiques gratuïtes sobre diferents temàtiques. El 5 de juny començarà i finalitzarà el 26 de juny. Cal destacar que les places estan limitades a unes 20 persones i que per aquest motiu els interessats a participar s'han d'inscriure prèviament, el més aviat possible, a l'Ajuntament de Santa Perpètua. Les classes les impartirà personal d'infermeria del CAP. L'activitat tindrà lloc tots els dimarts i divendres de juny a la sala d'educació del CAP. El el divendres 5 de juny es realitzarà la primera sessió que tractarà sobre alimentació equilibrada. També hi ha previst ponències sobre prevenció d'accidents a la llar, salut bucodental, higiene del son, exercici físic o exercitació de la memòria, entre d'altres. Les classes, de 90 minuts, es divideixen en una part teòrica i una pràctica, consistent en sortides per caminar i en sessions de relaxació. Les sessions que s'impartiran a l'aula d'educació del CAP de Santa Perpètua tindran també una vessant pràctica i inclourà alguna sortida a caminar. Al juny es durà a terme l'activitat Gent Gran Activa a la sala d'educació del Centre d'Assistència Primària organitzada pel CAP de Santa Perpètua i per l'Ajuntament. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent.
Estàs escoltant Espai Vital.
Mandonguilles, escudella, pa amb tomàquet i pernil.
Pues també és molt bo.
Ai que sí?
No s'ha de treballar tant.
Què tenim per avui?
Mira, jo he posat un pollastre de pagès.
Ui, 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 aquests són cars ara. Abans bueno, un pollastre...
Mira, agafeu un quilo o quilo i mig d'ales de pollastre.
Ah, bé, bé. No, però jo no volia dir res. Si tu vols fer el pollastre, tu fas el pollastre.
Vull dir, tant ho podeu fer amb ales com amb pollastre, vosaltres mateixos.
Molt bé, amb un pollastre, millor.
Sí.
Millor.
Agafeu 12 cebetes d'aquelles de platillo.
Petites.
Petites.
Petitones.
250 grams de prunes.
Molt bé.
Un grapadet de pinyons.
Això dona fibra, eh? Tal i com anem, sí.
Home, s'ha de menjar amb fibra i s'ha de menjar de tot.
S'ha de netejar.
Això mateix.
Molt bé.
Un grapadet de pinyons. Allò, un gotet petitó, doncs mig gotet de conyac.
Ah.
Sal, oli i pebre.
Comencem, això són comencem. Els ingredients, anem per la preparació,
sí,
què?
I un tomàquet i 3 dents d'all amb pell.
El tomàquet ha de ser d'aquells tipus raf o ha de ser més aviat per el suc que dona el tomàquet?
No, no, un tomàquet, doncs mira,
un tomàquet
maduret.
Vermell, vermell.
Sí, per sí, per rostir.
Molt bé.
Una fulla de llaurer i un canó de canyella, allò, per fer el rostit.
I una mica d'aigua.
Ja, sí, d'aigua ja t'ho diré, sí, l'aigua s'ha d'aprofitar de les cebetes que farem bullir.
Molt bé, doncs vinga, va, la preparació.
Comencem. Sí. Preparació. Poseu una olleta petitona o un pot al foc amb aigua que bulli.
Sí.
Com vagi per bullir i tireu les cebetes netes allà dintre, que bullin 10 minuts. Amb una tassa també poseu les prunes en remull amb aigua tèbia. I els pinyons, si els podeu torrar, a la paella també una miqueta torradets, també els guardeu en quant amb un platet.
Molt bé.
Comencem ara amb el rostit. Agafeu la cassola i poseu l'oli, i poseu el tall, i poseu el tomàquet, la fulla de llaurer i la canyella, sal i pebre, i ho poseu al forn per sota a temperatura mitja, ho tapeu i ho deixeu que es vagi coent, anant-li donant voltes en tant en tant. Com veieu que ja hagi passat per mitja horeta, que quasi ja estarà, vull dir, allò mig fet, ja el destapeu. Després hi tireu les cebetes que heu bullit allà dintre. I tireu també pues, les prunes que tingueu en remull, tireu les prunes.
Ah, les prunes,
vull
sí.
Vull dir l'aigua i tireu les prunes.
Molt bé.
I tireu també
els pinyons.
El conyac i els pinyons també.
Uh-huh.
I el conyac. I doneu unes voltes, en acabat ho deixeu obert per comptes de sota per sobre.
Bé.
Que així es vagi enrossint.
Això és el forn, eh?
El forn, sí.
Forn.
I que es vagi enrossint. Aneu vigilant. Si veieu que us queda sec, del suc de les cebes que heu bullit, el guardeu. I aneu tirant miquetes d'aigua si gastos que no se us enganxi. I deixeu fer... En quant sí, baixeu el forn, el poseu altra vegada a sota i si cas ho tapeu i que vagi fent el xup-xup a poc, que se us cogui més bé.
Els menjars, quan més a poc es fan, més sabrosos bon. Surten.
Sí.
Molt bé.
I aquí teniu pues, un rostidet diferent de l'altre, pues, amb pinyons, amb prunes, amb cebetes, i quedarà molt.
Molt bé. Pues aquest és el plat. Pollastre amb prunes, pinyons i cebetes. Au, aneu practicant i la setmana vinent ens el porteu, ens el mengem i us donem la nostra valoració. Eh que sí, xiquitín?
I tant.
Oi que sí? El cercador que parla ja per aquí perquè té ganes de parlar sobre les notícies que ha trobat a la plana al blog d'Espai Vital, les 3 W, radio-espai-vital.blogspot.com. Allà trobareu el programa de ràdio que cada setmana fem aquí. Ràdio Espai Vital...
Guió?
No, ràdio, guió, espai, guió, vital.blogspot.com. Aquesta és l'adreça de la plana web i el correu electrònic.
Ràdio Espai Vital, arroba telefònica. Punès.
Déu meu, li ha costat. radioespaivital@telefonica.net. No net. Punto és. Net, no brut. radioespaivital@telefonica.net. Anem ràpid. Notícies trobades al blog. Comencem. Jubilar-se més tard podria retardar els símptomes de l'Alzheimer.
La malaltia de l'Alzheimer afecta entre un 5 i un 6% de la població de major de 65 anys i fins a un 25% dels majors de 80 anys. Es tracta d'una malaltia degenerativa del sistema nerviós de la qual se desconeix les causes i, per tant, de difícil prevenció. Un equip de científics britànics creu haver trobat una de les claus per prevenir aquest mal i retardar l'edat de la jubilació.
Molt bé, la següent notícia. Un estudi de la Universitat de Barcelona atribueix a un vi de toro, deu ser el sangre, propietats anticancerígenes. Ara no us foteu vi, us emborratxareu. No tindreu càncer, però sí borratxera.
Dels beneficis del vi per prevenir les malalties cardiovasculars i del càncer es parla des de fa anys. El que és més sorprenent és que es realitzin estudis d'un vi en concret. És el cas del negre ecològic Volvureta, una marca produïda per la bodega Nuntia Vini de la denominació d'origen Toro, que és a Zamora.
Molt bé.
Al qual un estudi de la Universitat de Barcelona atribueix propietats antitumorals en experimentació amb animals. L'Associació Espanyola contra el Càncer de Zamora s'ha mostrat cautelosa respecte a aquesta poció màgica i ha remarcat que cal esperar a veure com actua en els humans.
Molt bé, i amb el cercador acabem, però no vull acabar si no és amb una bona cançó que volem dedicar a tothom només pel premi de ser finalistes del Premi Rosalia Rovira. No sabem si tenim el premi, si més no avui. La setmana vinent us direm si hem guanyat o no. Teresa Diviu, un petó, gràcies.
A vosaltres.
Cercador, xiquitín, tu, Alfredo, gràcies per tot.
Gràcies a tu, Xavi, i esperem tenir sort.
Aquest dissabte, sí senyor, el Jordi Puy, que ens ha acompanyat, i un servidor qui els parla, aquests 50 minuts, Xavier Casas. La setmana que ve, la setmana vinent, perquè m'agrada més dir-ho així, tornarem, us deixem amb la música que hem buscat dedicada a totes les mares del món, Angelitos Negros.
Con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos. desprecia su color. Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.